A Cadena Piranaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Piranaica, 25 anys. A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dimarts a La Tertúlia. Avui doncs arranco setmana també amb paritat i mixitat a La Tertúlia. Marian Sánchez, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me.
La setmana passada també arrencava així,
sí?
O sigui, sí,
perfecte.
Sí. Bueno, de fet, he tingut setmanes amb molta paritat també últimament. I per fer-te companyia i fer-nos companyia aquí a l'estudi, Albert Torres, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-vos aquí. Bé, una notícia doncs, des d'ahir engrescadora i tranquil·litzadora per als comerciants al pas de la casa i per al país també. S'ha reobert la carretera nacional 20, la RN20. L'afluència turística comença doncs, a augmentar. No és la que, diguem, és la habitual, perquè evidentment doncs, hi ha una part de comunicació per a fer-se per als turistes, però bé, amb bons auspicis per a, diguem, doncs, Setmana Santa i aquests dies que encara tenim molta neu i molt turisme per venir.
Jo contentíssima, perquè el que semblava que tardaria dos o tres mesos més, segons les previsions i segons les informacions que anàvem rebent, que s'obri tan aviat, jo penso que és una notícia que tot el país se'n pot alegrar.
Jo crec que això... També hem de saber agrair als francesos que a vegades nosaltres a Andorra potser sembla que els tenim una miqueta oblidats, sobretot amb activitats comercials, amb compres de mercaderies, amb compres i subministrament de serveis, i en aquest cas ha sigut un exemple que ens han dit: mireu, us vam demanar 3 mesos i ara ho hem fet amb 40 dies o 45 dies. Jo me n'alegro, evidentment jo i qualsevol ciutadà d'Andorra se n'ha d'alegrar. Òbviament avui no hi haurà molta afluència perquè, clar, ho ahir que va començar, la gent encara no té plena consciència de com estarà això, però en 4 o 5 dies jo crec que recuperarà perfectament la normalitat de la carretera i del turisme que ha de venir, que el pas de la casa representa el que comentàvem abans. Estimativament un 25% del comerç d'Andorra.
Sí, és ben cert el que es deia. El ministre, el senyor Lledó, es deia que bé, aquests 37 dies de tancament es calculava aproximadament una pèrdua d'un 0,1-0,2% del PIB, que bueno, doncs té la seva repercussió també. Però, qui sap, potser recupera també. O sigui que, ho dic perquè ho vàrem veure una miqueta durant la pandèmia, no? Que tenim la memòria curta, però bé, la pandèmia també ha estat aquí a la cantonada, per dir-ho així. La falera, per dir-ho així, de consum d'aquesta privacitat doncs es va recuperar. Aleshores, tant de bo potser...
Tant de bo, jo penso que ja no és només el consum, no? O la falera del consum, és que ens hem vist també, almenys nosaltres, no? Totalment aïllats, no? De França per aquesta carretera, que és la més habitual que agafem per pujar a Tolosa o per fer tots els viatges que normalment fem cap a França. Jo, clar, des que es va tancar la carretera, ja no he tornat. Espero tornar ben aviat.
Home, recuperar 37 dies jo crec que és complex, des d'un punt de vista econòmic. És molt difícil perquè estem parlant de no sé quantes botigues hi ha al pas de la casa i hotels, quantes places d'allotjament, però moltes. Llavors, clar, per a aquesta gent, a la millor nivell nacional representa el 0,37 o el que has dit abans, però a nivell, sobretot per al comerciant del pas de la casa, això representa molt, I és difícil que es pugui recuperar, ojalà m'equivoqui, els 37 o 38 dies que està tancat a l'accés a França.
Jo, perdona, de tota manera tinc entès, no sé, igual m'equivoco, que a nivell d'hotels tampoc no havien notat massa pèrdues, perquè eren places que ja les havien llogat a l'avança i la gent ha pres un altre camí. Estic parlant d'aquells que s'agafen la setmana de vacances per venir a esquiar i de més. Jo, la informació que tinc és aquesta. Ja no dic tant restauració, perquè la restauració sí que depèn molt del que va comprar el dia a dia, i evidentment el comerç és el que més ha ha perdut. Però les places hoteleres em penso que s'han mantingut. No hi ha hagut una queixa formal i dura dels hotels, del pas de la casa.
Jo no desconec aquest tema, no ho sé, però òbviament...
Ho dic per entrevistes que he sentit.
I vaig anar fa 4 dies i, bueno, és que ja no hi havia ningú, I ara no són el matí.
No, és cert que les persones que venien doncs, a Bordeus o d'altres regions de França que ja tenien doncs, la setmana concertada han vingut per un altre camí. El que sí era una miqueta la reflexió d'algunes persones del pas de la casa dient, bueno, hi han hagut ajuda amb els xecs de combustible de 30 euros, però per les persones properes, però per aquesta gent que venia també de lluny, no hi ha hagut res, no? Aleshores, hi ha hagut una miqueta doncs, un diferencial de carinyo, per dir d'aquesta manera, o d'apreciació del turisme que tenien una miqueta. Alguns sí, altres no, per dir-ho d'aquesta manera.
Desconec aquesta part d'opinió. No he llegit res quan aquesta especificitat que acabes de dir.
És que la picardia ha sigut una miqueta, per lo que s'ha pogut constatar, hi ha hagut gent que ha pujat doncs, en tren, s'han portat la documentació del vehicle, després doncs, el llançaré gratuïta, per recuperar 30 euros el xec de combustible quan han vingut quasi gratuïtament al transport. O sigui, la situació sempre comporta comportaments picarescos.
Sempre hi ha picardies, sempre, però també ho va haver per la Covid. Recordem-ho, que hi van haver una sèrie de casos amb moltíssima picardia i de vegades amb una picardia que dius ja massa descarada. I quan hi ha aquestes situacions... El primer que la ment humana comença a maquinar és a veure com em puc aprofitar, què puc recuperar, si agafo dos per aquí, tres per allà, quatre per aquí i 50 per allà, doncs ja estic enllestit. És lamentable que passi això, però passa.
Ha passat, passi, passarà.
Exacte.
Sí, bueno.
Sortosament són quatre.
Sortosament, sí, però aquests quatre ja fan malbé la ètica i la moral d'una situació que en el cas del pas de la casa era desastrosa.
Escolta, si no hi hagués delinqüents, no caldria policia. Bueno. I sortosament, gairebé no ha de treballar per l'Hem d'Andorra. Però bueno, hi ha de ser per si acas. Sempre hi ha algú, si no,
sempre.
Fa 100 anys no hi havia policia a Andorra.
No. No, és cert que doncs, hi fa menys fins i tot venien els gendarmes quan hi havia algunes coses per a doncs, donar suport. Bé, és així i veurem. Bé, aquest any Constitució cau un dissabte, per llei doncs, es va modificar, doncs, el comerç estarà obert. Cert que es pot entendre que som un país turístic que viu del comerç, malauradament no agrada a tothom, i es pot entendre, però bé, estic... comprendre i entendre que doncs, és un motor importantíssim doncs, a comerç i serveis al país.
A veure, a mi em va ser molt greu quan es va decretar l'obertura dels comerços i dels serveis pel dia de la Constitució, perquè bueno, no deixa de ser la nostra festa, a part de Meritxell, que aquesta és nostrada, i de més, no? Es pot entendre el neguit dels comerços? Vale, sí que ho han dissabte, vale, però també s'ha d'entendre el neguit d'altres parts, de gent que viu al país que també els hi hauria agradat que aquest dia fos festiu. Jo no l'hauria fet laboral, jo personalment.
Jo crec que el dia de Meritxell, que haguem dilluns o que haguem diumenge, és festa i es tanque. Això ha sigut sempre així.
Però és el mes de setembre,
no.
És molt diferent.
No, ancestral. És igual si era el setembre o l'octubre. La Constitució, al principi que es va fer, el dia de la Constitució era festa sí o sí. I ara l'hem deslliurat, si és un dijous és una cosa, si és un dissabte és una altra. Home, li han tret una miqueta de protagonisme al dia de la Constitució. A mi no m'importa. Però jo crec que hem passat com el dia de Pasqua, com el dia de Nadal, l'hem passat en un segon dia.
Bueno. No, el dia de Nadal es tanca, eh?
No, un segon dia.
No, jo penso que s'hauria de considerar festiu, caigui amb el dia que caigui.
Sí,
és que no hauria de dependre el dia que caigui.
Exacte, si és festiu, és festiu.
Si és festiu, és festiu.
Igual que Meritxell, igual que el dia 1, igual que el dia 25. És així. Que cau en dissabte? Doncs cau en dissabte. Que cau en diumenge? Cau en diumenge. Tampoc no cal flagelar-se per un dia que caigui en dissabte, que això no passarà fins 4 anys després. És que al final... Bueno, 7. Al final hem de ser sincers.
Sí, del que parlem de la Constitució, l'excap de govern, el senyor Jaume Bertomeu, doncs justament avui, en el Bon Dia, doncs, hi havia un escrit parlant justament de la Constitució, dius, clar, fa 33 anys que existeix, i fent un paral·lel, dius, és que hi ha doncs, França 14 de juliol, Espanya 12 d'octubre, dius, hi ha dies que dius, és festa nacional, és festa nacional. O agafaré un altre exemple, 4 de juliol als Estats Units.
Sí, 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 sí.
O sigui, per lo que dieu, estem una miqueta descafeinant la nostra identitat, per dir-ho així.
Sí, totalment d'acord.
La identitat de la Constitució. Pues aquí hi podem dir el que vulguem, però la identitat del dia de la Constitució, quan el van fer, quan es va fer, navegant potser 8, 10, 12 anys o almenys, era el dia de la Constitució festa, i ara, pues, ja fa uns anys que l'estem desvirtuant. Si cau en diumenge, si cau en dilluns, si cau en dissabte...
Jo penso que es desvirtua una festa que és molt important. És tan important com les altres festes que tenim. Vull dir que cadascú tindrà doncs, els seus pensaments, la seva fe o tot el que vulguem, no? Però Meritxell és molt important pels andorrans, però també és important la Constitució. I per tant, caigui, el dia que caigui hauria de ser festiu.
És que del que dieu, es pot entendre que fa doncs, 25 anys enrere viatges en un país, no tenies la informació, et trobaves tot tancat, què passa? Dius, a dia d'avui, el que no vols saber els dies festius en un país quan vas de turista o quan vas excursionista, ho fas a posta, per dir-ho així, quasi.
És que no ets pràcticament turista, perquè, aviam, si vas a fer turisme, la lògica és assabentar-te del que hi ha. Anem a Barcelona, els diumenges la gran majoria de llocs estan tancats.
O ves un 23 de setembre per la Marxa
de
Barcelona.
Però ja estic parlant d'un diumenge, no? Que nosaltres estem acostumats que podem anar a comprar el pa fresc de dilluns a diumenge, però allà està pràcticament tot tancat, molt poques botigues obren, no? O sigui, el festiu quin sigui, doncs, si ha d'estar tancat, està tancat, i ja està.
Sí, el comerç de serveis ens ha... condicionat d'una manera.
Però jo no sé si, des d'un punt de vista comerç, això realment compensa, perquè aquell dia han de pagar triple, no? Digue'ns.
Sí. Sí. Els treballadors, sí.
Llavors, clar...
No, molts tanquen, eh? Mm. Molts tanquen perquè això no poden assumir posant a la balança el que guanyen i el que perden, evidentment, no? Però s'ha de pagar triple, igual que Meritxell, igual que Nadal, igual que el dia 1 de gener. Són els dies que s'han de pagar triple.
Bé, això serà una miqueta fer els números en el compte d'explotació, el que diu molt bé la Marien.
Sí, però tampoc és la via, perquè tu treballes en una empresa i aquesta és festa, i a l'altra treballa. Jo crec que ho unificaria, això. O tots oberts o tots tancats.
Sí, exacte.
Bueno,
però ja ha passat.
Això entra dintre la llibertat del comerç, que vulgui obrir o tancar, eh?
Sí, ben cert. Ben, aquí hi ha moltes opinions, diguem, per comparar. Ara aquest any doncs, ha caigut així, l'any que ve caurà diumenge, doncs, fins que no arribem un any bisèxtil i que ens saltem un, doncs, aquí no entrarem en càlcul.
No. No,
quan cau el pròxim dissabte la Constitució, encara que ho podíem fer. Bé, canviem de tema. Tu que ets de Canillo, Albert, bé, i el senyor Alcobé ha presentat un pla de 28 milions d'euros, diguem, difós en 9 anys, per impulsar 25 noves activitats a Canillo. Dius, bé, una parròquia doncs, que està, diguem, agafant més que embranzida per turisme, per doncs, activitats, per tenir més espai, diguem, dintre de tot el mapa andorrà.
És evident que aquest pla d'inversió jo no l'he vist, no ho sé, en què consta. Algunes, òbviament, deu ser, suposo, he vist el diari, bueno, el tema del mirador, el tema del ciclisme, i després, òbviament, un dels projectes que deu estar en camí deu ser aquest del telefèric que va de Canillo fins al pont tibetà. Aquest és un dels... Bueno, fa tants dies que se'n parla que se suposa que està aquí dintres. Aviam, tot això està molt bé, 28 milions en projectes turístics, això... crec que és un gran projecte. El que passa és que, clar, aquí tenim l'altra cara, eh? Que Andorra, bueno, i ara parlarem de Canillo tot arreu, eh? La construcció, el que dèiem abans, tothom diu, no hem de construir, però els comuns viuen de la construcció. Tots. I bé, això està, aquest projecte està molt bé, el que passa és que, clar, si per alguna manera, com ja hem vist anteriorment, falla una miqueta els ingressos a nivell de construcció, alguns d'aquests projectes amb el temps s'hauran de plaçar. Eh? Perquè és que no ho podrem pagar. No parlo per Canillo, eh? Una miqueta per tot arreu.
Sí, sí, sí. Jo desconec amb què es vol invertir. I...
No, jo també desconec, eh? Desconec. He llegit l'article del diari.
Sí, sí, però tampoc no hi ha una comunicació de es farà això, això i això, i amb això invertirem allò, allò i allò. Això...
Suposo que forma part del projecte que està allà i el comú decidirà el que va llegir, a funció de la mesura de les seves finances públiques o del que li convingui anar desenvolupant partida per partida.
I anar prioritzant, també.
Prioritzant. Perquè... Suposo que és això. I jo tampoc sé quin és el detall de tot això. Bueno, però, bueno, 28 milions d'euros són molts diners.
Sí, sí.
Sí, hi ha una pessigada, són 3 milions per al nou mirador del Roc del Quer, dius ja... Mm. Doncs és un 10% quasi del pressupost, bueno, una miqueta més del 10% del pressupost. Bueno, ja sabem, maco. És cert que són dos atractius turístics, doncs, que han donat, doncs, una dimensió a Canillo de paisatge, de naturalesa, de moltes coses que potser fa molts anys enrere, doncs, turistes i excursionistes no venien a Andorra o no anaven a Canillo perquè no tenien aquestes activitats, també.
Bueno, el pont tibetà, jo hi passo sovint, per allà, no al pont, però vaig cap allà i la veritat és que la gent n'hi ha molta. I al mirador del Roc del Quer, també, eh? Perquè hi ha un pàrquing a dalt enorme i aquell pàrquing sempre està ple. Gairebé sempre. I a més jo visc allí, o sigui que els veig pujar. Cotxes n'hi ha molts. I donar, ara dona. Aquestes coses que passen amb el temps, però, bueno, suposo que quan ja ho has vist 3 o 4 vegades, no hi tornes. Però, bueno, de moment, el que sí està demostrat, i això no es pot... Vaja, jo crec que ningú pot posar en dubte que de moment funciona. I funciona bé. Hi ha molta gent i això li convenç el comú. Després, d'aquí 5 anys, pues, no ho sabem.
Parlant de Canillo, es parla del Bosc Encantat. Sempre, diguem, Canillo té una gran part de territori, o no sé si és la parròquia que té més territori.
Sí,
de tot el,
sí, sí, és la més gran.
Sí, és la més gran de clar, aquí tenim un patrimoni de naturalesa a conservar, que també hi haurà una feina, crec, important a fer per part del comú, per al turista, l'excursionista, els que se'n vagin a passejar, doncs, respecte de medi ambient i moltes més, diguem, coses en aquesta part, que sempre ho deixem una miqueta de banda, no? Que vinguin, però que ho respectin.
Jo crec que, bueno, jo sóc amant, no és que hi vagi molt, però més o menys, perquè aquestes muntanyes hi vaig... I la veritat és que la gent són bastant respectuosos, eh? No dic que alguna vegada trobes alguna cosa, sí, però poques vegades, eh? La gent ho torna a ficar a la motxilla o a la millor ho enterre, però jo no veig que hi hagi molta estesa de coses. No ho veig, eh?
Sí,
però també hi ha una realitat. És que la persona que va a la muntanya normalment són gent una miqueta més respectuosos que els que passegen per l'Avinguda Meritxell i Carrera.
Sí, és el que anava a dir. A part de que hem d'enfatitzar que la muntanya és la nostra cultura. La muntanya i els rius formen part de la nostra cultura. Per tant, a la mínima que s'està vandalitzant una part de les nostres muntanyes, sigui poc o sigui molt, estan aixafant i estan vandalitzant la nostra cultura. I això sí que s'ha d'insistir contínuament.
A mi hi ha, i parlo per Canillo, però suposo que això és tot d'on hi ha dues coses que em fan por. El dia que hi hagi un incendi, no tenim bestiar. No es mengen el sotabosc. No es mengen l'herba d'aquestes muntanyes. Hi ha dos pams de borra. El dia que hi hagi un mini incendi, cremarà tot. Perquè el sotabosc, en una altra època hi havia vaques, hi havia ovelles, hi havia tot. A les muntanyes estava net, pelat. No es podia cremar allò. No, que... Ara no, ara hi ha dos pams de borra. L'herba de fa 20 anys acumulada. Allò... A veure, fa 2 anys jo vaig veure al riu de la Vall del Riu un tros sota el pont tibetà, un petit incident que hi va haver algú que estava soldant i es va escapar una espurna. Hi va haver un incendi que no res, eh? Quan dic no res, allò va pujar i feia dos dies que havia plogut. Ara imagina't que fa una situació d'aquestes allí o en un altre lloc, eh? Mm, mm. Perquè la pendent al foc sempre tira amunt, mm. I sempre l'enlaire. I fa 20 dies que no ha plogut o 25, allà no paren ni els bombers ni ningú, eh?
No, fins que no es crema tot, sí. Fins
que això és una cosa que jo ho he dit moltes vegades, això és una cosa que el govern d'Andorra hauria de ficar en mà, a pagar, pagar perquè es mengessin les muntanyes, el bestiar, i que es netegessin els boscos i els sotaboscos. No n'hi ha prou en contractar una empresa d'aquestes de neteja que costarà 1 milió d'euros de tot Andorra per netejar 4 trossos de boscos. 100-150 mil euros cada com es gasten, eh? No n'hi ha prou. Cal,
cal el bestiar,
menjar
sí.
Al sotabosc. I aquest, òbviament aquest menjar, aquest bestiar, a canvi de res no serà perquè no és rentable. Què vol dir? Pues que el govern s'ha de ficar la mà a la butxaca i dir, volem mantenir això, és una opció, quan val? 5, 10 milions d'euros. Els hi volem posar. O no. I si diuen que no, pues està com està. El dia que hi hagi un incendi, ja ho trobaré.
Del que dius, Albert, em ve al cap la pregunta, dius, i no seria interessant per govern doncs, tenir un ramader contractat o que govern tingui el seu ramat d'ovelles, per dir-ho d'una manera, o de cabres, i dius, i mira, el fem itinerant i a partir d'aquí doncs, ja s'ho menjaran.
Segur que no funcionaria això.
Això,
no.
Això es fa d'una forma diferent. Es deixa anar el bestiar i el bestiar va fent la seva feina. Sí que es necessiten ramaders i que vigilin, que no es desviïn cap a una banda o cap a l'altra, no? Però jo tinc entès que es fa així, tinc entès, eh?
Sobretot el que necessita aquest país per netejar això són ovelles i cabres, eh?
I cabres, sí.
Sí, sí, per això deia, perquè la cabra, direm que quasi s'ho menja tot, per dir-ho així, i l'ovella doncs, també té bona panxa.
No, i a més, fertilitzen molt bé.
No, molt però bé. Sobretot el tema dels incendis, que, sí. A veure, jo a vegades he anat a la muntanya i veus aquí un mínim un cigarret, un vidre que pugui encendre, això no ho pari de Déu.
Ai, no siguem apocalíptics. No,
però escolta,
esperem.
Però escolta, que aquest el foc s'evita amb la prevenció, eh?
Sí, sempre. Sí.
Ben cert, bé, tenir cura a la muntanya, cert que ha plogut bastant, tenim molta neu, la fosa també serà important, però bé, un estiu no sabem el que ens repara i tampoc no tenim que doncs, treure'ns al cap doncs, tenir cura del que tenim a l'entorn.
Sobretot de cuidar les muntanyes i el sotabosc. I amb els 7.150 mil euros que es gasten cada comú ara, cada any, per mantenir això, no n'hi ha ni per començar.
Tenim molta muntanya.
No, és cert que dels 468 quilòmetres quadrats només hi ha un 20%, em sembla, que és urbanitzable i edificable, o sigui que...
No,
80% de muntanya.
Sí, urbanitzable amb 5.
5, o sigui, 5, un 20% habitable
i la resta,
cap amunt. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar doncs, la Marian Sánchez i l'Albert Torres amb qui nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre bízum, i un altre, i un altre.
Tornem a la tertúlia amb l'Albert Torres i la Marian Sánchez. Bé, hem tingut la visita doncs, d'un senyor de l'FMI, el senyor Jeff Danforth. Aquest home no sé si té una clara evidència, però per lo que ha dit, dius... nois, dius... que el mercat del lloguer regular sol, dius, molt bé, dius... també ens ha dit la forma de les pensions, la diversificació econòmica, dius... o li han passat la xuleta o ho ha descobert tot sol?
Sí, no, és que entre l'alçada i la comunicació, la veritat és que ens ha deixat a tots una mica és perverats, del que ha dit. Aviam, jo no sé en què es basa aquest senyor, jo suposo que amb la força del diner i amb la força del capital, però aquí al costat hi ha la força de la gent, no? I de les persones. Clar, si ja comencem així a alliberar tots els lloguers, a pujar les cotitzacions, penso que eren les cotitzacions el que demanava, Oi que sí?
Sí, també les cotitzacions de les pensions, que es tenia que...
Ah, això mateix, i una cosa i l'altra, al final la gent comença a tremolar amb totes aquestes informacions i, evidentment, això de que li han passat la xuleta, vaja, n'estic convençuda, N'estic convençuda.
Escolta'm una cosa.
Ai.
No, continua.
No, ja està.
Tema de la CAS, 22%. Tothom té clar, tots, que hi hauríem de pagar 27-28. No em vol sentir... És que no cal tants estudis. El govern hi ha d'afegir 40 milions cada any. Ho sabem tots. Els consellers generals, els 28, el govern, tots. No volem parlar, no? És que això no és popular. El tema dels pisos, que diu aquest home. Qui ha de fer la política social? El propietari dels pisos o el govern d'Andorra?
No, jo ho tinc claríssim.
El propietari dels pisos?
No, el govern. Doncs
pues ja està. Pues això és el mateix. I això està relacionat amb el... Amb això estem fent un favor amb algú, amb aquesta política que estem fent, així ens condicionant la gent? No. Per què? Perquè els que pugen i es vulguin independitzar no trobaran cap pis.
No ho troben ara. No ho troben ara.
És que, doncs normal que no el trobin. Perquè és que ningú farà pisos de lloguer. Perquè no surten a compte. No és una inversió, és una desinversió. És un cost econòmic. Llavors, no, li estem fent un favor amb algú? No. El que hi és s'hi quedarà per vida. Això sí. I després una altra cosa, que és el que diu aquest home, també. Hi ha persones que se'n beneficien que no ho necessiten,
Sí.
Molts. Per tant, això s'hauria de mirar també, perquè a la reunió que vam fer Canillo hi va haver una persona que li va dir al cap de govern, i va dir, home, hi ha gent que potser s'hauria de mirar amb altres criteris. Bueno, és que m'ho fem. Hi ha gent que havien amb pis 750 euros, van amb Cayenne i Maserati.
Això s'ha de mirar, realment.
Que sí, però que a veure que tots el mateix sac i cafè per tots, i tots el mateix cafè, igual no val.
Ah, totalment d'acord, totalment d'acord.
I avui estem fent tots el mateix cafè i cafè per tots. Amb el tema d'això, si augmenta un 5%, una persona que pagui 500 euros de pis, 5%, li augmenten 25 euros. És que això, l'augment de manteniment de l'ascensor ja pujarà més. En canvi, si haguessin dit, home, podrem fer un augment lineal de 100 euros. Lineal. Home, doncs això és una altra cosa. No. Claro, quin és el problema? La massa salarial que tenim, que està cobrant 1.500 euros. La gran massa salarial dels... Potser hi ha 15.000 persones d'Andorra que estan cobrant 1.500 euros. Pues aquí està, pot ser el problema.
Sí,
pot ser que deixen haurien de cobrar 1.800. O és que...
Totalment d'acord. Si el salari es pugés, i es pugés correctament, és a dir, a tothom, perquè aquesta és una altra. L'IPC només es puja aquí, a A, B, C, perdonin, l'IPC s'hauria de pujar a tothom, no amb un perquè guanya 100, sí, a l'altre perquè guanya 200 la meitat i l'altre perquè guanya 300 zero. Si s'ha de pujar l'IPC, s'ha de pujar a tothom, com passa a França i com passa a Espanya. A tothom, guanyis el que guanyis. És així, l'IPC és tot el resum de el que ha pujat la vida durant un temps determinat, en aquest cas un any, no? Pues puja tothom i potser tothom podrà tenir una obertura una mica més decenta i els salaris s'han de pujar. Que les polítiques d'habitatge que s'estan fent, que s'intenten fer o que es pretenen fer no són les correctes, a mi no m'agraden. A mi no m'agraden com s'està fent, perquè això de l'habitatge se'ns ha escapat de les mans, per dreta, per esquerra, per nord i pel sud. Això... Jo ja fa molts anys que ho comentem i és així. Que hi ha gent que s'aprofita de les situacions? També, jo també en conec. Que hi ha propietaris que no pugen pràcticament res als seus inquilinos? També és veritat. que hi ha propietaris que fan tot el contrari, eh? I que els apreten, aviam si marxen d'una vegada, i els apreten de tal manera que és augmentant moltíssim. El preu del lloguer també n'hi ha. Jo personalment conec més propietaris que són propietaris conscients i que no pugen el lloguer, jo personalment, eh? Potser les meves amistats són les que són i no vaig i no tinc unes altres, que no passa del que fan al contrari, però que hi ha casos que ho fan, també és veritat.
Hi ha casos de tot, el que passa que hi ha una realitat. És que els costos i manteniments han pujat tant i els ingressos han pujat tan poc, conclusió, no és rentable. Per tant, avui el govern d'Andorra i els comuns no autoritzen, no diré cap, però si publiquessin els metres quadrats que autoritzen per lloguer, que després no s'acaben convertint en un canvi d'ús per a venda, són quatre. Qui estem perjudicant? Els que volen independitzar.
Sí, sí, sí.
A veure, que aquesta botiga no pugui pagar més de 1.500 euros al mes, ha de ser el problema de que el propietari de l'immoble no li pugui cobrar el lloguer que toque perquè aquest home no cobra i no pot viure? Doncs pues igual no. És a dir, indirectament potser estem fent una política a favor de quatre grans masses salarials que paguen 1.500 euros perquè aquesta gent no hagin d'augmentar un lineal de 100, 200, 300 euros als empleats, els estem pagant parcialment els que tenim algun pis de lloguer.
Sí, sí, home, sí, sí.
No és així això, eh?
Aquí moltes vegades estic totalment d'acord, paguen justos per pecadors.
I el que diu aquest home del Fons Monetari, pues, aviam, jo crec que té raó. Perquè amb moltes coses sí. Mira, tot el que sigui intervenció, més aviat o més tard, acaba afluixant. Perquè ni es faran reformes als pisos, ni se'n faran nous. S'envelliran. No es mantindran escales, no es mantindran... Lo mínim. A on anem? El govern ens va explicar l'altre dia a la reunió cap de govern. 12.000 pisos que estan des del 2012. Diguem bloquejats o quasi bloquejats. 12.000 de 25.000 que n'hi ha. Home, jo entenc que si hi ha persones que ho necessiten se'ls ajuda. Però que, home, que 12.000 bloquejats són molts bloquejats, eh? No, no ho fem bé.
És un problema estructural, sempre ho hem comentat. És un problema que no només depèn del propietari, no només depèn del govern. No, aviam, depèn de moltíssimes coses, d'una estructura que tenim muntada aquí a Andorra. Andorra i els països veïns, que també està passant el mateix. No ens pensem que aquí tenim l'exclusiva del problema de l'habitatge.
No, no, el dolent ja ho sabem canviar.
No tenim l'exclusiva, però que és un problema estructural. És un problema. A Barcelona sembla ser que la cosa s'està alleugerint força. No recordarà ben bé les polítiques que van aplicar. Dic a Barcelona capital, no dic al territori. I ja veurem, perquè això és un problema que, a veure, no és només l'habitatge, són els salaris, que hem dit, que s'han de pujar els salaris, sí o sí, perquè si no es pot pagar l'habitatge, i si no es pot pagar l'habitatge tenim un problema social i de crac social brutal.
Però la política de l'habitatge no l'ha de pagar el propietari de l'immoble.
No, l'ha de fer el govern.
El que ho necessite. El que no ho necessite, que va amb... Pues aquest no. Però jo crec que estem perjudicant la gent que es vol independitzar, això està clar. I els edificis cada vegada seran més vells, tot més mal entretingut... Sí, sí, sí. Fem un favor amb algú? Jo crec que no, eh?
Home, algú acaba guanyant, darrere tot això. Jo no crec que els diners se'n vagin pel clavegueram, No fotem. Algú acaba guanyant.
Però sí. Escolta una cosa. Aquest tema de restriccions, si hi ha un contracte que vens o que marxa el llogater, què fa la gent? Pues es cobreix per als pròxims 5 o 10 anys que el govern li bloquejarà. Repeteixo. Pels pròxims 5 o 10 anys que sap o que té molts indicis que el govern li tornarà a bloquejar. Per tant, ja avança el preu a d'aquí 5 anys. No, però és que t'ho faries igual. Tothom fa igual. Això es fa així. Per què? Perquè no tens la confiança que d'aquí 5 anys puguis dir, no, escolta, posarem el preu que toqui o vull que marxis. Sí, sí. I aquesta és la qüestió.
Ara, aquest senyor...
I és bo... A veure, jo dic això i em sap greu de dir-ho, és trist, i a mi em sap greu de dir-ho, però no, jo crec que sí.
Del que diem és que aquest senyor, dius, clar, no sé si és canadenc d'origen, però està a Canadà i ha estat a Canadà. Dius, clar, quan agafes un país amb la superfície que té 44 milions, més l'economia que té, els salaris que té i el cost de la vida que té, dius, està jutjant un país que per superfície és més petit que la província de Toronto, o de Montreal, o fins i tot et diré d'algun parc natural,
sí, sí,
perquè
sí.
Per conèixer una miqueta Canadà, un parc natural n'hi ha un que fa 1.500 quilòmetres quadrats i a la persona li vaig dir, és que són tres vegades el meu país,
sí,
no? Dius, aleshores dius, quina perspicàcia o quina pertinència, dius, aquestes declaracions en base de no, números de paper, que vingui, jo estic per dir-li, escolti, vingui a viure aquí dos mesos al país, treballi per 1.500 euros i en tornem a parlar.
Però estic segur que aquest home, abans de fer això, s'ha llegit, no ell, però ha tingut algú que li ha dit com està Andorra, No crec que hagi arribat aquí d'allà i ha dit, bueno, aviam, saps què? Diré, segur que no,
Aviam, i més tenint en compte que el Canadà ara té unes restriccions brutals sobre l'habitatge, però brutals. Està pràcticament prohibit la venda a cap persona estrangera, només poden comprar els residents i els nacionals, i a més el segon habitatge paga un munt d'impostos si no el vol llogar o no el vol posar a la venda amb d'altres. Vull dir que va ser un dels primers països que davant del problema de l'habitatge es va enfrontar, però així de cop, amb tot això. No sé si ho ha solucionat molt,
això
tampoc.
Que això és el Fons Monetari Internacional, no és el Canadà.
No, ell, com ella comenta,
és canadenc.
És canadenc, sí, però... jo al final també vaig agafant la línia.
És que encara estic d'acord amb el que dius tu, Albert, que això és el Fons Monetari Internacional, però a vegades moltes persones també venen una miqueta condicionades per l'entorn on viuen.
Sí, però...
A vegades, quan, és per això que deia, dius, gent quan et ve a fer declaracions així, dius... Escolta, queda't un mes, dos mesos, tres mesos en les condicions d'un assalariat normal aquí al país i aviam si fas les mateixes declaracions.
Després.
No, abans les pots fer, però potser després rectifiques.
Sí.
En fi, no crec que ens hagi ensenyat l'aigua tèbia com funcionava. Coses que, doncs, sí, sabem que ens hem de diversificar, que hi ha una reforma de les pensions que potser és una de les coses valentes de la propera legislatura del proper govern que vindrà.
Quan ja es fa que en parlem d'aquest tema?
Jo és que...
Quan ja es fa que en parlem?
Jo crec que tots els governs que he conegut han parlat d'aquest tema.
És molt fàcil, Tothom sap com s'ha de fer,
I no hi ha manera.
No hi ha manera, perquè és impopular.
Bueno, pues...
Abans del 2041...
Encara pagarem...
No, abans del 2041 segur que s'haurà d'arreglar. Pot ser el 2039 i mig. Però el 2041, qui sigui, ja s'haurà d'arreglar. Mentrestant, n'hem fet.
Sí.
Però potser el gran repte de la propera legislatura i del proper govern, dius, què vols fer? Governar per agradar a tothom o governar per agafar decisions valentes per al futur del país?
Això no, la casa no és una decisió valenta, és una decisió objectiva i racional. Jo no crec que sigui una decisió valenta,
Bueno, valenta sí, perquè si fa tants anys que se'n parla i no es fa...
No, igual que...
Tu tens 10.000 euros al compte i cada mes no n'hi creus i n'hi gastes més. Tu saps que aviat s'acabarà.
Aviat s'acabarà,
sí. I aquí, el 2041...
No, a part d'això de les pensions, tampoc no hem arribat, que és un dels projectes que jo penso que tenen a Espanya i tenen a França, aviam, no menys aquests dos països perquè són els meus referents de lo que fan, no? Que és el límit de la pensió màxima. Aquesta és una altra.
Això, estic d'acord.
El límit de la pensió màxima.
Però val dos duros, en termes absoluts.
És igual, però ja val.
Sí.
Però ja val.
Sí.
El que no pot ser és que un pensionista estigui cobrant molt més que una persona en actiu amb un salari alt. Amb un salari alt. Jo amb això... Aviam, d'acord que si són punts, que si te'ls mereixes, perquè clar, les pensions que es guanyen són les que has cotitzat durant la teva vida laboral, no? I és el tracte amb el que arribes a la cas, no? Però això també s'ha d'aturar. Això també.
Sí, també. Però són quatre i això no arreglarà la casa.
Però també s'ha d'aturar.
Però són quatre. No arreglarà ni un granet d'arena al problema del 2041,
Sí, diguem, el que tu vols dir, Albert, és que aquestes persones que...
Que són 15 o 20 o 25 sí, equips directius d'entitats bancàries. Que jo no sé
no tots són entitats bancàries.
Ah, no, alguna altra entitat, món financer, hi ha alguna altra cosa.
No, i els funcionaris també.
Depèn de què entenem per pensió alta. Depèn de què entenem per pensió alta.
5-6 mil euros.
Home, jo per mi no és una pensió tan alta, 5-6 mil euros.
Bueno, doncs escolta...
Per això et dic, depèn del que entenem.
Jo, a partir de 5-6 mil euros d'una pensió ja és alta. A partir de...
Sí, però llavors potser n'hi ha més.
Sí que n'hi ha més, sí.
Però a veure, que tampoc arreglem res. Si el problema són les cotitzacions, ho sabem tots.
Sí, no són aquestes 20, 30, 40, 50 o 100 persones que fan el forat, per dir-ho així. El forat es fa perquè no hi ha els ingressos que són corresponents per tenir aquest equilibri.
El que toca per equilibrar això, jo un dia ho vaig calcular això una mica tan ràpid, amb el nombre de salariats i amb la massa salarial que tenim, és arribar a 28. Per equilibrar-ho. Avui tenim un dèficit. Bueno, tots els consellers generals, el que he dit abans, ho saben tots, i el cap de govern també. Va ser que, ostres, com li diem a l'empresa que ha de cotitzar?
Que no només cotitza l'empresa, que el treballador també ha de
bueno,
afegir.
Això és acceptar...
Quants ho sabem?
Molts, i jo, sí, a més jo recordo que es van pujar les cotitzacions, no sé si...
Del 18 al 22, sí.
Sí, del 18 al 22, no? I tampoc no es va enfonsar el món.
No.
No es va ensorrar
no
res.
No es va fer tot en un dia, es va dir, mireu, si no recordo malament, en 4 anys.
Sí.
Un 1% cada any.
Sí.
Si volen populisme, fem una altra cosa. Tornem-ho a baixar el 18. Tothom estarà content, l'empresa pagarà menys i l'empleat també. Ja ens ho trobaré.
Sí, vull dir que tampoc no és un drama el que està dient ell. No.
Bueno, però aquest populisme que dius tu, ara et faré un comparatiu amb el País Veí del Nord, que diumenge tenen eleccions, el primer torn. Als anys 80 es va rebaixar l'edat de jubilació de 65 a 60 anys, amb tota la problemàtica, ara 30 anys després, que es troba al país... per justament la falta de cotitzacions, la quantitat de gent que jubila, les noves generacions que no entren en llocs de treball...
Sí.
Dius,
I un dèficit públic
de 3.000...
De per sobre del 115% del PIB. És dels països de la Unió Europea, crec que recordar, que en té més.
Sí.
Clar, la raó és molt senzilla. Guanyes 10, gastes 12. Això s'acaba.
Bueno, més arreglar la RN20 que els ha fet un forat...
Bueno, això, res, home. Això per l'estat francès, res.
Bueno, com ens ve a visitar doncs, el senyor copríncep, el senyor Macron, que té que agafar la carretera segurament, li han dit, escolti, no agafi un pic i una pala i ja la deixem meta perquè...
No, vindrà amb helicòpter, ell.
Bueno, l'última vegada va venir per carretera.
Sí.
Va aterrar a Foix i va venir per
carretera. Però va voler fer perquè volia veure, perquè volia veure com estava la carretera.
Bueno, potser ara que podrà mirar també com
està. Tornar a remirar.
El que els ha costat, fer-ho en tan pocs temps, d'arreglar-ho. Bueno, veurem si aquesta visita es confirma. Normalment sí. O sigui, no hi ha...
Ja veurem, depèn de com estigui tota la geopolítica mundial.
I augmentar totes les relacions internacionals, en aquest cas en França, que té Andorra, perquè d'alguna manera l'accés a França sigui molt millor del que avui és, perquè aquest és l'accés, jo diria, dels anys 60. Amb algunes millores puntuals.
Sí, han fet millores.
Com a mínim fins a Acs.
Han fet millores.
Puntuals. Sí. Merengs, tot allò és que ja està.
Sí, el de merengs, sí. Però, bueno, abans era pitjor, eh? Molt pitjor.
I en una altra època, peu.
També. Bé, govern, doncs, malauradament, aprova justet el deure de transparència, només compleix un 54% de les obligacions de publicitat activa. Dius, sorprèn la xifra. Et dius, es vol tenir doncs, la màxima, diguem, transparència possible o comunicació possible i només compleix aquesta... Aprovat just, per dir-ho així.
Aviam, totes les institucions, totes, des de la més petita fins a la més gran, haurien de ser transparents al 100%. I quan dic transparents vol dir que els comptes públics s'han de fer públics, que les despeses, els salaris, el que ens costa un àpat, per dir alguna cosa, això ha de ser públic. La transparència és tan fàcil com dir, mireu, aquí tenim les factures, té i té, i aquí les publiquem. Penso. Si no volen ser transparents és que al final que amaguem algo. que estem amagant alguna cosa. Perquè no hi ha cosa més bonica que la sinceritat entre les relacions institucionals. Si tu ets transparent, aviam, clar que et poden dir, ostres, és que aquesta factura, bueno, pues ho justifiques, i això, per això, per això, per això i per això. I es justifica d'aquesta i d'aquesta manera. Jo crec que hi haurien menys, no ho sé, menys malestar, no? Perquè, o menys malpensament, perquè al final quan un no diu les coses clares, el que dèiem de la demagogia, quan un no diu les coses clares, per molt que la claritat sigui dura, que de vegades és molt dura, però si ens hem d'enfrontar, més val que sapiguem amb quin enemic estem batallant, no? Sembla que ens vulguin amagar coses.
És que la veritat només té una versió. La veritat només té una versió.
Ja està.
Les que són d'una altra manera, doncs ja una versió cap aquí, l'altra se'n va cap allà, l'altra...
Les coses han de ser molt clares i molt transparents. No? Jo, vaja, el Consell General sí que ha acabat fent una política de transparència que de vegades bueno, es pot mirar a la web del Consell General amb els salaris dels seus empleats, els salaris dels consellers generals, els pressupostos de cada grup parlamentari, amb què s'han gastat els diners cada grup parlamentari o què preveuen que es gastin els diners cada grup parlamentari. Penso que el Consell General sí que ha fet una no total i absoluta, però sí que ha estat molt més transparent. I el govern és que de vegades penses, bueno, si no hi ha res a amagar, digue-ho.
Jo crec que la figura d'aquest síndic, amb això de contribuir a totes aquestes coses, jo crec que hi ha contribuït.
El de transparència sí, d'altres coses no ho vull discutir, però la qüestió de transparència sí perquè està tot publicat, tota la documentació ho tenim tot sempre publicat i de forma bastant clara,
Lo que parlant de transparència, el grup parlamentari Endur Endavant va demanar doncs el tema dels crèdits tous, que no estaven retornats. Em sembla que el Tribunal Superior va dir que no es podia acceptar perquè no era de la seva competència. Dius, clar, dius, demanes transparència, dius, bueno, qui ha retornat, qui no ha retornat, són diners públics, dius...
Però això és el govern, que hi hauria de respondre, No és el Consell General,
no és
Consell General,
el Consell General no...
Però el govern ja ho ha dit que no.
Però dintre aquest 54% de falta de transparència també hi ha aquest percentatge de no contestar aquesta part,
que suma. Totalment d'acord. No s'ha d'amagar res. No s'ha d'amagar res. A no ser que les persones pues, siguin menors d'edat, però jo de vegades penso, si s'està publicant al BOPA els noms i els cognoms d'alumnes que són menors d'edat i les beques que els hi han donat, què dius? A veure, cal arribar fins aquí? No fer una cosa...
Igual sí.
Però que es faci tot.
Però el govern no vol en aquest tema.
Tot, que es faci una cosa i que es faci l'altra. Si els becats, els que han estat ajudats, els que reben ajudes per lloguer, estan publicats al BOPA, en noms i cognoms. Bueno, però ja estic parlant d'estudiants menors d'edat. Ajudes al menjador, estan publicats amb noms i cognoms. I clar, dius, i això no? Per què no?
Sí.
La meva pregunta és, per què no?
Clar, del que dius...
Aquesta pregunta li has de posar al cap de govern.
No, jo no.
Bé, veurem de les coses que... Bé, ja fa uns anys, cas BPA, també dius, bueno, potser un dia arribarem a la sortida. Dius, la cosa es va allargant i al final... Quasi ho hem dit en altres tertúlies, el que vulgui fer-ne un serial o una sèrie en una plataforma d'aquestes, dius, n'hi ha per fer uns quants capítols.
Sí, sembla que això no s'acabi. És una altra de les qüestions que dius, bueno, quan porten 15?
11.
No, 11?
11, perquè 11. Va ser el 15.
Això mateix, va ser el 15. Portem 11 anys. 11 anys darrere de tot això i que encara no sapiguem on està l'A, on està el B, on està el C,
A
mi em sembla ja un despropòsit. Ho sento.
Jo crec que aquest tema s'anirà eternitzant amb el temps fins que hi hagi un moment que la societat oblidi aquest tema.
Però bueno,
hi, hi ha gent que no els oblidarà, eh?
Home,
hi ha gent que no,
home,
però la home, massa aquí, de la societat...
Aquí es va fer molt de mal a molta gent, eh?
La massa de la societat, que bueno, no siguin els afectats, d'aquí 10 anys ni s'han...
Però recuperat. La justícia s'haurà de dir si el tanca o el deixa obert o aviam què passa. Això no és una qüestió de que... És que qui hereda tots aquests dossiers els han de tancar algun dia. No poden tenir-los oberts in seculum seculorum, eh? Els han de tancar algun dia.
Sí.
Sí, veurem. De moment, resolucions no hi ha gaire. Sí. O sigui, no, esperem que tard o d'hora ja, ja arribi, però que sigui més d'hora que no pas tard per molta gent. Per acabar el programa, malauradament, doncs tot el que és protecció infantil, hi ha hagut una alerta per un grup de WhatsApp que difon pornografia. Molts pares estan revisant una miqueta els grups. Dius, Déu-n'hi-do, es vol regular també l'accés a les xarxes socials per la canalla. Bé, doncs tota eina o tota prevenció no és de, diguem, de desmereixer, però no és senzill.
No, ja saps quina és la meva opinió des de fa molts anys. La canalla no ha de, no les xarxes socials, no ha de tenir mòbil fins que no faci els 16 anys. Que fins aleshores ja estan coberts per l'escola, haurien d'estar coberts pels seus pares, si no s'han d'estar a casa, si no fent els seus esports o fent les seves activitats extraescolars. I lo de les xarxes socials és que està rebentant tot al final, fa anys que ho estic dient jo, fa anys que opino que les xarxes socials han creat un mal ambient social terrible, terrible, i els que som adults que no hem tingut el mòbil fins que no hem estat molt adults, perquè això no ho coneixíem, no passava res, els que som adults en som conscients de tot el mal que es pot arribar a fer. Jo m'imagino aquesta canalla petita, estic parlant de 12, 13, i ja no dic els adolescents, que són vulnerables, molt més vulnerables que un de més petit, estiguin immersos i que només visquin per estar amb una xarxa social perquè, bueno, és el que se lleva, o, mira, així la gent és més popu, jo penso que això ha estat una equivocació. Pares, societat, i escola, tothom,
Si
jo els mòbils, si una escola fos meva, no entraria un mòbil. Això us ho puc assegurar.
Si féssim un repàs del 90% de les missatges que hi han amb els WhatsApp de persones, diríem, quina pena, no?
No, jo ja no els faig ni cas fins al vespre.
És a dir, que està bé quan tens un problema, per les raons que siguin,
molt mal,
però no per enviar 25 missatges per dir hola, bon dia, què fas?
Sí.
Doncs sí,
malauradament,
una sobreexposició. Marian Sánchez, moltes gràcies per vingut avui.
Moltes gràcies a vosaltres, he estat molt contenta i coincidir amb l'Albert és un plaer sempre.
Gràcies a tu, dic fins la propera. Albert Torres, moltes gràcies per venir també avui.
Bueno, a mi gràcies, saps que sempre que em convidis vinc si no tinc cap moment. Vinga,
gràcies a vosaltres. Ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Moltes gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.